España.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com esteu? Les 12 i 20 minuts. Salutacions de qui et parla, la Montse Rodríguez amb el Jorge Martínez a les vies de so. Ja som des de Barcelona per tota Catalunya, amb aquest darrere COPE Catalunya i Andorra, en aquest dimarts, dia 5 de juliol, on parlarem, com no pot ser d'una altra manera, de la Covid, perquè, atenció, el Departament de Salut ha declarat 377 ingressats més per Covid, que sumen els 2.139 que hi ha ara mateix, i 5 crítics més, que sumen els 51, amb 41 morts informades a l'última setmana. Hem de dir que es diagnostiquen 38.273 casos a l'atenció primària des del 27 de juny fins al 3 de juliol. Avui en parlarem amb el metge investigador Salvador Massip per parlar d'aquesta pandèmia que sembla que no té fi, que no s'acaba. També parlarem d'altra història que ens interessa i molt, sobretot a tothom, perquè tots anem al supermercat a comprar. Els supermercats demanen una rebaixa de l'IVA dels productes de primera necessitat. La patronal de supermercats, CEDAC, demana un esforç d'autoresponsabilitat a l'administració pública baixant l'IVA. Avui en Roger Gaspa, que és el secretari general de la CEDAC, ens ho explicarà. Però abans d'entrar en matèria, ja sabeu que ens agrada molt saber com està el temps, el trànsit i el transport públic, i per això convidem el senyor Carles Losada, cap d'informatius d'aquesta casa, perquè ens expliqui en primer lloc com està el temps. Senyor Losada, què tal? Bon dia.
Què tal, Montserrat? Doncs mira, és un dimarts amb intensa calor arreu de Catalunya, fa calorada d'aquestes d'estiu, però també hi ha núvols, sobretot aquesta tarda, amb algun ruixat, com sempre passa l'estiu, a les comarques de muntanya, al Pirineu, al litoral, molta xafogó i temperatures per sobre del que és habitual per un mes de juliol. 33 graus ara a Girona, 31 a Barcelona, 30 a Tarragona, 28 a Lleida, 27 a Andorra la Vella.
I en quant al transport públic i al trànsit, hi ha incidències, Losada?
Mira, hi ha incidències, la situació, però és millor que ahir, que era un caos a la xarxa viària. Doncs a hores d'ara només tenim problemes a la C-16, està tallada a Puig-reig, al Bages, direcció Manresa, per un accident, es fan desviacions per dins de la mateixa localitat de Puig-reig, i també hi ha obres en una altra carretera del Bages, a la C-55, a Manresa, concretament hi ha un carril tallat, 2 quilòmetres de cua, direcció Barcelona. I el transport públic a hores d'ara no tenim cap incidència, eh?
Perfecte, doncs ara anem amb la informació d'aquest dimarts 5 de juliol, per on passa?
Doncs mira, moltíssima informació, diversos continguts, jo te'n porto dos ara. Un és una important operació conjunta entre Guàrdia Civil i Mossos d'Esquadra que ha permès desarticular una xarxa que creava webs fraudulentes de venda de productes. S'han detingut 7 persones i s'han desmuntat un entramat amb seus a localitats del Vallès Oriental com Vigues i Riells, La Roca o Granollers. Hi ha pisos escorcollats i també locals que s'ha intervingut important material. Una prova de l'abast de l'operatiu és que només el primer dia que les policies van intervenir a aquestes webs es van evitar, atenció, que 1.000 persones poguessin ser víctimes d'estafes per part d'aquesta xarxa d'estafadors. I a Barcelona, t'explicarem també a l'informatiu migdia una enquesta del Real Automòbil Club de Catalunya sobre els ciclistes a la capital catalana. Mm-hmm. Què volen? Què reclamen? Què demanen? Doncs mira, d'entrada, més connexió entre carrils bicis, més seguretat i bicis de lloguer a l'àmbit metropolità. I atenció, perquè els ciclistes consultats per al RAC també es queixen i alerten del risc que comporta que bicis i patinets elèctrics comparteixin espais al carrer.
Doncs és veritat, és veritat.
D'aquí no, d'aquí un temps veurem un carril per bicis, un per patinets elèctrics,
sí, sí,
un per cotxes i...
No, no, això serà...
I no sé,
mig carril per cotxes. Mig.
Escolti, aquesta veu que se sent de fons és el senyor Gil. Bona tarda, senyor Gil.
Companys, bon dia.
Escolti, ara que tenim el Gil, ara li preguntarem, però no sé jo, com ha vist vostè que Sandro Rosell es plantegi seriosament presentar-se a l'alcaldia de Barcelona? Diu que es dona fins a finals d'anys per prendre la decisió definitiva.
Sí, però tot està en mans de qui? De la seva mare. La seva mare, la mare de la família Rosell, és molt important, eh? I la seva mare...
Senyora Feliu.
I per ara li ha dit a la seva mare que no es presenti, eh? Yeah. El seu objectiu, la seva intenció, diu que li va a la marxa al Sandro i té ganes de fer el salt a la política, però no la política de partit. Ell diu, sempre ho ha dit, que li voldria fer una plataforma de gestors de ciutat, agafa gent de diferents bandes, de diferents sectors, i fer un equip de govern per tirar la ciutat endavant. Diu que Barcelona té molts problemes a nivell ciutadà, a nivell d'ordre públic, a nivell d'incivisme, a molts nivells, no? i que necessita gestió a la ciutat de Barcelona. I qui millor que fer-ho que gent que sàpiga gestionar empresaris.
Eh? Bueno, doncs aviam què diu la senyora Feliu, la mare del senyor Sandro. Sí, sí. Per cert, enhorabona...
El setembre ho sabrem.
Ahir ens vam quedar bocabadats amb com parla de bé el català la princesa de Girona.
Sí, sí, com parla bé el català, el castellà i l'anglès.
Perfecte,
eh?
Una dicció meravellosa.
És un bon exemple que hauria de prendre el senyor Gonzalo doncs Cambrai.
Sí. Eh? Bueno, i aprofito la vinentesa per donar, abans de que se m'oblidi, les gràcies a l'audiència que cada dia ens fan cop en aquesta emissora de ràdio i a mi personalment vull donar-les per meva, per l'audiència que ens segueix i els programes en els que puc estar. Gràcies a tots de veritat i enhorabona a Carlos Herrera i enhorabona també a Tempo de Juego perquè bueno, va estar en un fire.
I el partidazo.
Tot.
Esteu al top, eh?
Bueno, res.
Estem on fire, Losada, estem on fire. I arriba, i a més arriba una temporada mundial. Bueno, això és bo.
Senyor Losada, el deixo que continuï treballant.
Siau.
Gràcies. Thank you very much. Jo faig una mica també de princesa.
Agur, Losada, agur.
Agur, Garbarte. Senyor Gil, el veig content. Ha començat ja una mica tot el que és el caliu esportiu. Comença els entrenaments, els equips tornen de vacances.
Home, ja tenim el Barça enfeinat i tindrem l'Espanyol enfeinat aquesta tarda perquè serà la primera sessió preparatòria sota les ordres de Diego Martínez. Encara estan ficats en analítiques i proves físiques els blanquiblaus, no així els blaugranes, que en la jornada d'ahir doncs, veien la confirmació de quelcom que ja sabia, no? Que qui sí. I Christensen, el migcampista i el central, seran futbolistes del Barça de moment fins al 30 de juny del 2026, amb una clàusula de rescissió, tots dos, de 500 milions d'euros. Demà dimecres, presentació de Kessié, demà dijous, la presentació de Christensen. Per tant, avui a Esports Copé pararem una mica el focus i l'atenció en veure com és aquest migcampista Kessié, que a primera vista no acaba d'encaixar una mica en el que seria el perfil Barça de futbol de toc, de jugones, etc, però que si ha arribat al Barça i Xavi ha donat el vistiplau, doncs per alguna cosa serà. Com dèiem, la plantilla de l'Espanyol ficada encara en analítiques i revisions mèdiques i ficada també en el tema del mercato, perquè possiblement la demarcació més urgent que necessita reforçar la direcció esportiva i el senyor Domingo Catoira és la porteria, on sembla ser que cada vegada Dragowski, aquest porter de la Fiorentina, està una mica més a prop del Espanyol. En parlarem d'això, de la pretemporada Perica, amb protagonista, en parlem de que sí, també amb protagonista. Des de les 12 del migdia està parlant Quique Cárcel, el director esportiu del Girona. Vol una plantilla en el retorn a primera amb 24-25 jugadors, per tal que cal fer 11-12 incorporacions amb cara i ulls. El Girona, que com molts equips, ja ha confirmat els futbolistes que són baixa per la propera temporada, per aquesta temporada ja que comença aquest mes d'agost, però cares noves, com vindríem a dir, no ha arribat tampoc cap ni una a Montilivi. I en el món del bàsquet, doncs escolti, dos ítems. Un, la possibilitat que Ito García Reneses tornés a les banquetes per dirigir el Girona, aquest nou Girona de Marc Gasol, en la seva nova etapa per la ACB. I un altre, el gran enrenou que s'ha muntat, vulguis que no això funciona com el pont aeri o com l'AVE, el gran enrenou que s'ha muntat amb l'acomiadament de Pablo Lasso com a entrenador del Real Madrid.
I ara faria un Juan Arias, ¿hace bien o no hace bien?
Jo sóc... Clar, em pre...
Perdona.
No, sí. No, quan dones bé a l'EGM se't pot permetre, cap problema, Rodríguez, cap problema.
Perfecte.
Doncs això, que també en parlarem d'això, del cas Lasso, a la banqueta del Real Madrid i, evidentment, el temps d'opinió i molt més poliesportiu per arribar a les 4 de la tarda.
Senyor Gil, a quina hora comença?
3:05 de la tarda. Condueix Joan Batllori, que està en modus menys 4.
Molt bé, no m'estranya, normal. I les preguntes, me les edites?
Les preguntes, les estem cuinant.
Vale.
Però vaja, farem allò de qui t'estimes més, el papa o la mama, pel que fa referència a la pregunta blaugrana, i farem referència a un futbolista de l'Espanyol, que és Adrià Pedrosa, que acaba contracte el 23, que estan negociant renoves, no renoves, l'Espanyol el vol renovar, no hi ha acord, clar, si hem de fer caixa, fer-la ara, etc. Preguntarem per Pedrosa, en clau blanquiblava.
Vale, doncs després en continuem parlant, si qualsevol cosa, si Messi truca o alguna cosa, m'ho diu i abans de la una entrem, eh?
Home, si Messi truca, doncs suposo que per educació li agafaran el telèfon.
Home,
però
jo podria ser regidor...
No crec que es parlés de Messi en el sopar a nit entre Joan Laporta i Jorge Méndez. Bueno, sap vostè l'anècdota?
No, ràpid.
Havien quedat per anar a un restaurant, sí. Un restaurant de capçalera de Joan Laporta.
Sí.
Ostres, el restaurant avui tanca. Doncs mira, anem al pis que tinc a la Diagonal i demanem un càtering.
I què?
I van demanar un càtering.
Bueno, molt bé. No deia que Messi potser truca, perquè potser serà regidor amb el...
D'esports.
Sí, no, si Sandro Rosell arriba a l'alcaldia. Bueno, ja en parlem, senyor Gil, gràcies, eh?
Oh, però ha dit que es presenta, no? Va en sèrio,
sí,
el tema.
Sí, sí, no.
No, és que havíem quedat, Rosell... que ho deia la senyora Feliu, tenia l'última paraula.
No, Sandro Rosell ha dit que s'està meditant presentar-se.
Que s'està meditant!
Bueno, el senyor Martínez m'està fent així amb la mà, ja tipo bànols, que vol dir... que gracias, señor Gil, por la visita y que nos ha encantado que venga. A las 12 y 30 minutos, mira, voy a buscar Star Bene, Centro Médico y Estético, doctora Torrejón. Y ahí aparece ella, la doctora Torrejón. Buenas tardes, Carmen, ¿cómo está?
Muy buenas tardes, muy bien, muchísimas gracias.
¿Cómo va todo?
Muy bien, con calor, que es lo que toca en este periodo del año, trabajando, gracias a Dios, muchísimo, porque... Nosotros no paramos en todo el año, en el mes de agosto solamente cerramos una semana, que es la semana del 15 de agosto, y bueno, pues como los pacientes saben que estamos aquí al pie del cañón, no dejan de llamar, cosa que agradecemos y estamos muy contentos.
Bueno, y que sea así porque además los kilos no descansan no. Ningún día del año. Porque la gente dice, se opone como principal obstáculo para perder peso, doctora, sí. Siempre dicen, bueno, ya llegaré, bueno, sí, la semana que viene, la otra. No.
Sí.
¿Cuáles son los principales obstáculos, doctora, que te encuentras con esos pacientes con sobrepeso para empezar a hacer ese camino?
Mira, si hablamos de las personas que tienen un sobrepeso importante, ayer mismo hablando con una señora y decía, porque yo soy obesa, porque no tengo sobrepeso. Y yo, mire, no se agobie, es una cuestión de números, ¿no? Quiere decir, sobran kilos de más porque a veces el paciente no se siente bien, ¿no? Con la etiqueta de obesidad y no dejan de ser etiquetas. Pues bien, cuando hablamos de sobrepeso importante, es decir, de muchos kilos a perder, en mi experiencia, los principales obstáculos que tiene el paciente son la soledad y la desinformación.
Sí.
Y tú dices, ¿la soledad? Pues sí, la soledad. Es decir, cuando una persona quiere perder muchos kilos sola me refiero, pues poniéndose a dieta ella sola, haciendo lo que ella entiende que debe hacer para perder peso, se convierte en un camino muy, muy, muy largo. En ese camino largo siempre van a aparecer obstáculos y sobre todo la justificación conmigo misma. Es decir, no puedo hacer la dieta, tengo muchos compromisos, lo que tú decías antes, ya lo haré el lunes, bueno, este fin de semana. Es decir, me voy buscando justificaciones, son justificaciones, pero bueno, soy un ser humano que en ese momento y en ese camino estoy débil y estoy solo, ¿vale? Y entonces caigo, me justifico, pierdo 6 kilos, cojo 4, en un fin de semana cojo 2, me enfado conmigo mismo. Es decir, estoy en una situación que esa propia soledad se me vuelve en contra. Por eso yo insisto muchísimo, y es así, y lo podemos demostrar, cuando una persona tiene muchos kilos que perder, necesita un compañero de viaje. Pero un compañero de viaje que no sea un palmero, es decir, que te dice, venga, no. Un compañero de viaje, en primer lugar, un profesional médico. Yo siempre defiendo que perder peso a costa de la salud no debe merecer la pena nunca. Nosotros seguimos, controlamos, tenemos pacientes con muchísimas patologías que se benefician, ¿no?, dentro de las patologías que tienen y se sienten muchísimo mejor. Entonces, un compañero del camino, ¿qué va a hacer? Pues ayudar al paciente a que todos esos obstáculos se vayan superando, se vayan saltando, por así decirlo, como si saltáramos una valla y que lleguemos al final del camino.
Claro.
Y el otro obstáculo que yo te comentaba, Monse, es la desinformación. Y eso me lo encuentro muchísimo. La gente acude mucho a doctor Google. Yo estoy cansada de decir que doctor Google no ha ido a la universidad. Doctor Google da opinión, no da información, y los pacientes tienen derecho a la información, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Pues bueno, que uno dice, no, es que yo pensaba que, claro, que yo si comía fruta o si comía verdura era suficiente, y oiga, yo no pierdo peso, y como esta, otras cuantas, ¿no?
Exacto.
Entonces, es esa propia desinformación que le lleva a hacer las cosas pues como entiende que las tiene que hacer, ve que no tiene resultado y se desinfla más todavía, ¿no? Yo en esos casos siempre le digo al paciente, digo, usted cuando se le rompe la tubería, ¿le intenta arreglar o llama al fontanero?
Al fontanero.
Llama al fontanero. Claro. Digo, pues llámeme a mí, que yo soy el fontanero de la obesidad.
Así es. Porque es que si no, se pone uno a arreglar un grifo y lo que parece
final,
rápido, luego es una chapuza. Luego perjudicas toda la cañería.
Correcto,
doctora Torrejón,
correcto.
Usted es la mejor compañía para perder esos kilos. Usted y todo ese equipo que está en el Centro Médico y de Estética Clínica Starben, en la calle Muntaner 252 principal. El teléfono súper importante porque es para la primera visita informativa y gratuita. Hablas con la doctora, os explicáis si te interesa bien y si no, tan amigos. 93-414-36-31. Y yo con estos ojitos, con estos dos que tengo aquí, he visto casos realmente espectaculares. Doctora, gracias.
Un abrazo, hasta mañana. Hasta mañana. Adiós, adiós.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Lores Metal, la mejor alternativa en carpintería de aluminio, tanto para particulares como para promotores, arquitectos, diseñadores, comunidades y empresas. En Lores Metal disponemos de todos los complementos necesarios para sus puertas, ventanas, automatismos, persianas, domótica, mallorquinas, toldos, mosquiteras, para hacer de nuestro trabajo la mejor opción a elegir. También reparaciones y mantenimiento.
93-373-3317. 93-373-3317. oloresmetal.com.
Una buena sonrisa alegra a cualquiera, ¿verdad? ¿Te avergüenza sonreír?
Clínica Dental Prix le pone solución. Vamos a mejorar inmediatamente tu calidad de vida. Reponemos tu boca con dientes fijos en menos de 24 horas, incluso si tiene poco hueso. Implantes de máxima calidad con garantía de por vida. Tratamiento sin dolor, garantizado. Financiación a tu medida. Clínica Dental Prix. Especialista implantólogo con más de 20 años de experiencia. Calle Mallorca 100, al lado del Hospital Clínic. 10% de descuento si vienes de parte de COPE. Teléfono 93-595-1919.
Vols gaudir de la millor música davant del mar? Tornen les nits al Port de Badalona. Tots els divendres, dissabtes i diumenges de juliol, els millors espectacles a Marina Badalona. Los Vivancos, tributs a U2, Tina Turner, Dire Straits, dansa, monòlegs i molt més. A partir de l'1 de juliol, gaudeix de la cultura, l'oci i la gastronomia a les nits al Port de Badalona. De les 7 del vespre fins a la 1 de la matinada. Venda d'entrades a nitsalportdebadalona.com.
Disfruta de la alta cocina china en Alella, en el restaurante Feliz 2, reconocido como uno de los mejores restaurantes chinos de Cataluña. Restaurante chino Feliz 2, una perfecta armonía entre la cocina china y la mediterránea. Restaurante chino Feliz 2, en Alella, a 10 minutos de Barcelona, con una amplia terraza al aire libre y fácil aparcamiento. Restaurante chino Feliz 2, calle Anmayés 2, en Alella. Reservas en el 93-540-8522, 93-540-8522.
Cerrado domingos noche.
¿Necesitas un cambio de ventana con el nuevo tiempo? En bricoventana.es somos el número uno de venta online de carpintería y gestionamos tus ventanas a medida desde tu casa y en un solo clic. Entra en brico-ventana.es y descubre nuestra amplia oferta de carpinterías listas para instalar. Bricoventana.es, la mejor solución para particulares y profesionales.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
COPE Cataluña y Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
L'investigador de la Universitat de Leicester i de la UOC, Salvador Massip, alerta, atenció, que hi ha el triple de contagis i de morts per Covid a Catalunya que ara fa un any i, en canvi, no s'està aplicant cap mesura ni restriccions per protegir a la població. Doncs en parlem amb ell, amb el Salvador Massip. Què tal, Salva? Bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Escolta'm, aquest titular no és per espantar ningú, és la realitat.
Sí, no ho deia tampoc, no volia alarmar, només volia deixar clar que hem canviat de forma de fer les coses, és a dir, ara no estem fixant-nos tant en la pandèmia com abans, però la pandèmia segueix endavant, o sigui, l'any passat o fa dos anys, amb aquestes xifres estaríem fent una sèrie de mesures de contenció o de protecció. Aquest any, amb aquestes xifres, ni tan sols en parlem.
Anem tard per el que ens espera les properes setmanes i potser després de l'estiu?
De moment anem tard, perquè aquesta onada que tenim ara, que li pots dir la setena onada o el que sigui, que ha passat d'una manera bastant silenciosa perquè no l'hem vista, o no l'hem mirat, diguéssim, fins que hem vist les xifres de l'hospital, que és el que estem veient ara, que els hospitals estan molt plens. No han arribat al punt de saturació que hem vist en altres moments, però sí que estan bastant sobrecarregats. Els models matemàtics estan estudiant en aquests moments, diuen que segurament ja hem fet el pic d'aquesta onada i que ara n'hi ha de baixada, però clar, per aquesta sí que hem fet tard, perquè hem pogut evitar una sèrie de contagis que no ho hem fet. Mm-hmm. Hem de pensar en la propera, que segurament serà de la tardor.
Consideres que l'absència de mesures no es deu a motius epidemiològics, sinó socials, i ho bateges com a populisme pandèmic, no? Perquè tothom desitjava tornar a la normalitat i els polítics ens han donat el que volíem.
Sí, jo ho veig així, no? Evidentment, hi havia moltes ganes de tornar a fer vida normal. Jo, primer, el que passa que, clar, una cosa és el que volem i l'altra cosa és el que es pot fer. Llavors, simplement la diferència, crec que el canvi del comportament de l'any passat a aquest no és que la pandèmia hagi acabat, no és que el virus sigui més lleu, el virus segueix infectant, segueix causant un percentatge de casos greus, la vacuna ens protegeix moltíssim, però hi ha una part de la població doncs, que continua tenint problemes. L'única diferència és que en aquests moments hem decidit doncs, això no fer res i els polítics ens estan donant això el que volíem. No? Volíem normalitat, tots aquí tens normalitat. Bàsicament el que estem fent és fer actuar, viure com si no hi hagués pandèmia, això que dèiem, de conviure amb el virus, però clar, el virus segueix sent la seva, segueix sent com era abans.
La gent que fem servir cada dia el transport públic, estem al·lucinats de veure la quantitat de gent que no porta mascareta. Jo crec que és més la que no porta que la que portem mascareta. Jo no sé si és perquè hi ha països que ja no és obligatori i venen aquí de vacances i no se n'enteren o ningú els ha dit que és obligatori. Què s'ha de fer? Perquè s'han de fer campanyes, Salvador? Què s'ha de fer? La ministra d'Àries parlava de que possiblement haurem de tornar a portar mascaretes interiors. Alguna cosa s'ha de fer perquè això canviï?
Clar, això és un problema. Quan hem estat insistint en les últimes setmanes o mesos ja que no hi havia pandèmia, que podíem fer vida normal, ara com li expliques a la gent que no és així això, que no ha sigut mai així, que la pandèmia segueix estant aquí. Clar, jo crec que hi ha hagut hi ha d'haver un problema important per intentar que la gent faci coses que fèiem abans, perquè tothom és com que ha passat pàgina, no? El missatge que ens arriba és que ja no hem de fer res, per tant, hi ha relaxació, la mascareta potser l'última cosa que quedava en els transports públics, la gent s'està relaxant, tampoc hi ha necessitat ni ganes d'imposar realment que es compleixi la norma, per tant, jo crec que serà molt complicat ara demanar a la població que faci una sèrie de sacrificis com fèiem abans, quan s'ha estat insistint doncs, que estem en normalitat i que hem de fer bé com si no passés res.
Uh-huh. Salvador, quant dura la immunitat de la Covid i quina protecció tinc amb la vacuna o si ja he passat la malaltia?
És bona pregunta i no tenim una resposta clara, entre altres coses perquè aquest virus ha anat canviant, com sempre. El virus, com deia abans, no s'atura i segueix evolucionant. I tenim ara unes variants, un parell de variants noves de l'Omicron, que el que fan és que s'escapen en part dels anticossos que tenien. Per tant, si tu et vas infectar per l'Omicron a la primera tanda, tornes a estar en risc d'infectar-te per les noves variants perquè la immunitat no és completa. Això, com sempre, no és blanc i negre, és a dir, no és tot o res. Això vol dir que com més vacunats estem, com més anticossos tenim, més protegits estem. Per tant, el que cal fer és qui no se l'hagi posat es posi la tercera dosi. Encara hi ha una gran part de la població que no s'ha posat la tercera dosi, crec que ara és més important que mai si vols no contagiar-te, sí. I sobretot gent gran. La gent fràgil, que són els que veiem que acaben a l'hospital, doncs aquests s'han de posar, si no tenen la tercera i la quarta, també en punt se'ls ofereixi.
Uh-huh. Aquí a Espanya estem mirant molt el que està passant a Portugal. Com està la resta d'Europa, Salvador? I nosaltres ens emmirallàvem molt amb Dinamarca, no? Ara com està la situació en general?
En general, tota Europa segueix el mateix patró i això crec que és part del problema. O sigui, és molt difícil ser l'únic país que continua fent mesures de control quan tota la resta no està fent pràcticament res. Els casos estan pujant a tot arreu, o sigui, aquesta onada que estem veient és bastant transversal a tota Europa. El Regne Unit, per exemple, on visc jo, estem en una situació molt semblant, amb casos que han estat pujant, amb hospitals que s'han anat omplint i amb una mortalitat que és baixa però que segueix existint, evidentment. El que passa, un dels problemes que tenim a tota Europa és que hem deixat de comptar casos, hem deixat de mirar casos.
Exacte.
Per tant, no és fàcil saber en quin moment de l'onada estem. Estem de pujada, estem a dalt, estem a baix. Bueno, ho fem amb estimacions i més o menys anem veient i sobretot el que veiem són els efectes de l'onada, que és els ingressos, que aquests sí que es poden comptar. Llavors, clar, estem tots una mica anant a cegues i sobre la marxa intentant fer això, de conviure amb el virus i anar tirant.
Creu, Salvador, que podíem tornar enrere en el sentit de les restriccions?
Serà difícil pel que deia abans, perquè convèncer la població de que han de tornar a les restriccions serà molt difícil. La gent li costarà molt fer el que havia de fer, el que feia abans. Jo no crec que hagin de tancar ni molt menys confinar ni res del que dèiem abans, per el motiu principal, que és que les vacunes funcionen molt bé i la mortalitat s'ha reduït moltíssim respecte al que teníem abans. Però sí que coses com, per exemple, portar mascaretes a certs espais o evitar aglomeracions, crec que hauríem de tornar a alguna d'aquestes mesures, sens dubte, ho hauríem de fer de cara a la tardor. Com ho aconseguirem? No ho sé, ja veurem si som capaços de convèncer la població que això és important.
Bueno, dia a dia la cosa va canviant. Estem molt pendents sempre de l'última hora del tema de la Covid. T'agraeixo un cop més, Salvador Massip, investigador de la Universitat de Leicester i de la UOC, que hagis estat amb nosaltres. I el que dèiem, continuarem pendents, sobretot ara que hi ha doncs, una interacció entre tanta gent, viatges amunt i avall, a veure què és el que passa. Salvador, gràcies com sempre, molt amable. Una abraçada.
A vosaltres, que vagi molt bé.
Gràcies.
Según el Estudio General de Medios, Carlos Herrera consigue ser líder de 6 a 12 del mediodía. Consigue ser el comunicador más escuchado hora a hora. No puedo vivir
sin ti. Pero luego usted cuando vaya a comprar el pan, sabe que entre cómo está el trigo, la sequía... No puedo estar
sin ti. Según el EGM, Carlos Herrera tiene la audiencia más fiel. Crece en el último año un 6% y 2.742.000 personas cada mañana elegís el mejor análisis, la mejor información y el mejor entretenimiento.
Buenos días, Silvia.
Ay, qué ilusión hablar con vosotros, madre mía, todos los días. No puedo vivir
sin ti. 2.742.000 personas como tú escucháis a diario a Carlos Herrera.
Gracias por elegirnos y por confiar en nuestra forma de hacer radio y en nuestro equipo de comunicadores. No puedo
Adelántate. Hasta el 31 de julio, reserva ya tus libros de texto y uniformes y llévate un 10% de regalo para gastar en tus compras de alimentación, papelería, deportes, moda. Y si reservas tus uniformes antes de esa fecha, te damos un 5% adicional. Consulta condiciones en elcorteinglés.es. Tus compras en tienda web y app.
O sea que si me voy de vacaciones puedo ver la casa cuando quiera.
Es que irme y dejarla vacía...
Puedes irte tranquila, ya está todo instalado. Con el móvil puedes ver la casa en todo momento, solo tienes que pulsar aquí. Además, si alguien intentara entrar, lo detectamos antes. Mira, fíjate, hay sensores de puertas y ventanas. Y la cámara de fuera también nos avisaría. Y si hace falta, podemos enviar a uno de nuestros vigilantes.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Don Mateo se despide.
Nos vemos.
Y lo hace emitiendo de lunes a viernes los mejores capítulos.
Vaya películas están montando.
Una historia de 12 temporadas plagadas de éxitos y premios.
Concédeme este ruego, solo este ruego. Que vuelva Don Mateo.
No hay mal que por bien no venga. Don Mateo se vuelve a emitir a partir de septiembre. Con nuevos episodios nunca vistos en España.
El problema es que usted no se equivoca nunca. Ahora hay que empezar de cero.
Lo mejor de Don Mateo. De lunes a viernes por la tarde, en 13.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado. En silencio te busco y sueño con
poderte amar y te sigo buscando tanto. Davant l'augment desbocat de preus que provoca la inflació, els supermercats demanen reduir els impostos de productes de primera necessitat. Ho consideren l'alternativa, l'única alternativa per evitar pujar encara més els preus. Aquesta mesura, però, no és vista amb bons ulls per les associacions de consumidors que demanen directament establir topalls. Segons la patronal de supermercats CEDAC, cada cop hi ha més famílies amb dificultats per omplir la cistella de la compra. I és per això que reclamen a la Moncloa reduir l'IVA fins al 4% en tots els productes essencials com l'aigua o les compreses. Avui en parlem amb en Roger Gaspa, que és el secretari general de CEDAC. Senyor Gaspa, què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Com veu aquesta proposta que volen fer el govern sobre aquesta reducció de l'IVA dels productes essencials? Parlem de l'aigua, de compreses i també d'altres. Ho veu factible, això?
Bé, nosaltres el que plantegem és que actualment molts dels productes alimentaris estan amb l'IVA reduït, no el super reduït, i el que plantegem és que de forma temporal o de forma, si volem dir-li, excepcional, la majoria de productes alimentaris passin a tindre el tipus super reduït en comptes del reduït. El motiu quin és? Alleugerà el cost de la cistella de la compra. Però no és perquè vulguem només traslladar aquesta responsabilitat a l'administració, sinó que nosaltres venim dient des de fa molt de temps és que el nostre sector, que és un sector molt competitiu, està ja fent i ha fet sempre molts esforços per traslladar els preus el més tard possible i en la menor quantia possible al consumidor. Ara bé, no se'ns escapa ningú, que estem en una situació on hi ha un encariment de les matèries primeres, hi ha un encariment dels costos energètics, etcètera, etcètera, etcètera. El que estem dient és que hem de corresponsabilitzar-nos tots, nosaltres a costa dels nostres marges, però també l'administració ha de poder contenir aquest espiral d'increment dels preus, en aquest cas alimentaris.
Senyores,
donat que l'IVA és un impost percentual, en aquests moments l'administració està recaudant molt més del que tenia previst en concepte d'aquest impost, el que nosaltres plantegem és que de forma temporal es corresponsabilitzi i, per tant, passi la majoria dels productes alimentaris al tipus superreduït.
S'està notant una disminució del consum, Roger?
És aviat per dir-ho. El que sí que comencem a tindre és alguns signes, algunes senyals, del mateix que va passar en el 2018, del 2018-2012, derivat de la crisi financera en aquell moment. I és que es produeixen dos patrons. Per un costat, una disminució del valor, és a dir, tot i estant dintre la mateixa categoria, per exemple, dic carns, la gent tendeix a consumir carns de menys valor.
Cert.
I per tant hi ha substitució de productes dintre la mateixa categoria i hi ha també substitució de categories. Potser aquell que menjava productes d'un determinat valor quatre cops a la setmana passa a reduir el consum i només a dos cops a la setmana. És evident que en calories la gent segueix menjant el mateix, però en volum, en import, en quantia econòmica, la gent intenta començar a optimitzar la seva compra alimentària. I a banda d'aquests dos fenòmens que li explicava, hi ha un de tercer, que és que comencem ja a veure molta major freqüència de compra a la botiga, però compres més petites. Que això també és un efecte que vam notar en el passat del 2018. El 2008.
Les associacions de consumidors, per exemple, com Facua, aposten per un altre model en lloc d'aquesta reducció d'IVA. Parlen de topall a diversos productes si tinguéssim un altre model de fixació de preus. Com ho veus?
Nosaltres, en el cas de la distribució alimentària, som un sector que som extremadament competitiu. Ja a Catalunya tenim molts operadors, moltíssims operadors competint entre ells. I el consumidor és molt sensible al peu. Això ha fet que sempre, històricament, ha sigut un sector que hem traslladat en la menor proporció possible i al més tard possible els preus del consumidor. I inclús hem tingut IPCs alimentaris negatius fa 5, 6 o 7 anys. I som els mateixos. I som un sector tremendament competitiu on la fixació de preu, d'acord amb un mercat de lliure competència, es fa amb unes regles d'enorme competència i competitivitat. I això creiem que és positiu. Ara bé, en un context d'augment generalitzat de tots els costos que estem en un estadi inflacionista de matèries primeres, energia, transport, tots ells, dels quals en som molt dependents la cadena alimentària, el que plantegem és aquest element de corresponsabilitat a l'administració. Insisteixo, temporalment, ningú està demanant que l'IVA redueixi ad perpetuum, sinó que de forma temporal, el segon semestre o quan convingui, es faci aquest esforç per part de l'administració per compartir i repartir entre tots els costos d'aquesta situació que estem vivint.
Clar, està clar que l'administració, Roger, ha de fer aquest esforç d'autoresponsabilitat perquè ens hi va el país.
Sí, no, i a més que nosaltres no estem en cap moment dient que s'hagin de treure ingressos de l'administració. El que estem dient és que, donat que l'IVA s'impost en percentatge i que està recaudant més que el que tenia previst, aquest es creix, de moment, es minori, com? Pues a través de passar a l'IVA superreduït a la majoria de productes alimentaris. Recordem que avui en els productes alimentaris, en tipus superreduït, és a dir, el 4%, només hi ha els pans, les farines, els ous, les fruites, cereals, però la gran cistella de la compra es troba en el tipus reduït.
Crec que la Comissió Espanyola dels Mercats i la Competència ja està investigant, no?, diverses empreses pels preus d'alguns productes bàsics.
Insisteixo que som un sector on l'enorme competència que hi ha fa que els preus es fixin amb total respecte per un mercat de lliure competència. Hi ha molts operadors lluitant entre ells, el consumidor és molt sensible al preu i la fixació de preu ha sigut sempre, des d'un punt de vista absoluta, competència i llibertat de mercat. Per tant, aquí ni les patronals intervenim en la fixació de preu, ni la coneixem, ni jo conec les estratègies dels operadors. El que sí que sé i he vist els darrers 20 anys que fa que estic en aquest sector és que és un sector que, gràcies a aquesta enorme competència, i saben que el consumidor és molt sensible al preu, fan tots els esforços possibles per tardar el més possible en repercutir els preus. Però cadascú té les seves estratègies i cadascú té la seva lliure política de fixació de preus.
Roger, què ens esperen els propers mesos?
Jo crec que incertesa, però no crec que sigui el nostre sector un sector diferent a la resta de l'economia, en aquest cas, dels altres sectors. Crec que estem en un entorn d'incertesa, ningú sap quan començaran a caure els costos energètics, costos de transports, i això ens provoca una situació a totes les empreses, a tots els sectors, d'enorme angoixa. Més nosaltres, que fa temps que ho diem, som un sector essencial, som un sector que depenem molt de les cadenes de transport, depenem molt de mantenir la cadena de fred i els costos energètics, i som un sector que treballem amb marges molt petits. La gent potser a vegades no ho sap, però el sector de la distribució alimentària treballa amb marges de l'1-2%. Guanyem molt poc en cada producte, el que passa és que és un negoci de volum. Venem moltes unitats, però som un sector que tenim uns marges molt petits i això ens posa una sensibilitat molt especial i molt alta a aquests augments dels costos energètics, del transport i de l'augment generalitzat de les matèries primeres.
Sí, mira, ahir llegia que hi ha perill de que ens quedem sense llet perquè diuen la gent que es dedica a això de les granges que els aliments dels animals costen molts diners i que arribarà un punt que no es podrà comprar perquè puguin menjar les vaques.
Bueno, és evident que la guerra d'Ucraïna és un dels graners d'Europa i del món. Està tensionant els pinsos. Venia també d'abans, de quan Xina va començar a acaparar soja i altres productes per recuperar la seva cabanya porcina, i per tant aquest augment dels costos dels pinsos dels animals ja el veníem observant des de l'estiu passat, per entendre'ns. Per tant, sí, l'escenari és complex. En aquests moments la cadena alimentària doncs està molt tensionada, això és evident, però insisteixo, tenim la sort, a diferència d'altres països, que tenim un sector extremadament competitiu i eficient, que jo crec que ho hem demostrat aquests últims dos anys en situacions absolutament adverses. No parlo només de la pandèmia, parlo també de l'aturada patronal de transports, o a Madrid com va haver-hi el Filomena. Per tant, tranquil·litzar a la població, però sí que és veritat que, tot i ser un sector molt resilient, demanem al govern aquesta corresponsabilitat per poder minorar el cost d'adquisició de la cistella de la compra de la major part de la població, que evidentment ens trobem en un estadi molt inflacionari.
És veritat. Doncs esperem aviam què diuen des de Moncloa, si aquesta reclamació que feu de reduir l'IVA de fins al 4% en els productes essencials surt que diuen que sí. Estarem pendents. Està clar que hem de menjar cada dia i que alguna cosa s'ha de fer perquè estem en un nivell que, francament, vas a comprar i se't cau la cara perquè dius és que no m'arriba. T'agraeixo molt, com sempre, Roger Gaspa, secretari general d'ACEDAC, el Consell d'Empreses Distribuïdores d'Alimentació de Catalunya. Gràcies, bona feina. Fins la propera.
Moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi bé.
Adéu-siau.
Bueno, estem a punt d'arribar a la una del migdia, Herrera, Cope, Catalunya i Andorra, però abans vull enviar-te un missatge. Agresividad, absentismo escolar, consumo de sustancias. En ITA son especialistas en trastornos de conducta y en salud mental de los adolescentes. Si quieres más información, llámales al 900-500-535 o visita su web itasaludmental.com. Importante, ¿eh? 900-500-535. I després de les notícies que farem en aquest programa, doncs ens reconvertim en migdia a Cope Catalunya i parlarem, entre d'altres coses, amb el Gremi de Restauració, perquè denuncien que s'han denegat la majoria de consolidacions de terrasses Covid, com se li van anomenar, i que ara l'Ajuntament fa marxa enrere. Parlarem de consells a l'hora de llogar un habitatge vacacional i també, atenció, la Fundació Pasqual Maragall ens donarà una llista de consells per les persones que viatgen amb algun familiar amb Alzheimer i que puguin gaudir d'un estiu el més normal possible. Això i molt més d'aquí una estona, després de les notícies a la cadena COPE. Així que no marxis, que t'espero. Fins ara.